I sí, sona molt bé aquesta sintonia, però potser que parlem, eh? Ramon Morell, molt bé, què tal?
Què tal? Bon, bon dia.
T'ha enganxat els bitxets al ventre. Estàvem parlant de... discutint sobre qüestions que tenen a veure amb el que ha de venir.
Amb el que ha de venir?
Amb el que ha de venir.
A Lleida, a Barcelona, a Espanya...
A tot arreu. És a dir, les eleccions que han de venir. Una mica estem parlant de plata, perquè la gent ho sàpiga. Estàvem parlant fora d'antena de com configurar una mica les eleccions aquestes que vinen, no? I llavors estàvem parlant una mica de... com vindran?
És com a dir,
cap a, on es decantaran, no?
Cap es decantarà.
Quin eix serà el principal, tu què creus?
Bueno, el que és una pujada claríssima de la dreta i de la ultradreta. Que PP i Vox trauran majoria absoluta o no, bueno, aquest és el problema, no? Sembla ser que les enquestes, avui el País, no?, en publica una on diu que sí, que pràcticament doncs, PP i Vox quasi allò doncs, arriben a la majoria absoluta, no? Bé, doncs aquest és el problema. Això és una cosa pràcticament a Europa per general, no? Mira què passa a Itàlia, mira què ha passat a Finlàndia, mira el que passa a Suècia. És a dir, hi ha un... bueno, i a veure què passarà a França, no? Hi ha una pujada de la dreta, l'ultradreta de tot arreu, bueno, important i perillosa. Perillosa perquè, clar, ells plantegen, ho diuen ben clar, no? Bàsicament, clar, a veure, els programes són molt complexos, però la moralina és la següent. Baixem impostos, no? Clar, si baixo impostos, què passarà? Que retallaran tot tipus de drets, vull dir, perquè és impepinable. Si jo baixo impostos, no dic de pujar-los, però si els baixo, evidentment, els drets econòmics, socials, de protecció, els drets tots aquests guanyats, allò, a pols fa molts anys, doncs es perdran. No es perdran tots, però se'n perdrà una bona part, no? Per tant, doncs, no és agradable i no és bo, ni seria bo per l'Estat, doncs que hi hagi doncs, aquest govern, diguem-ne, de dreta i ultradreta. Es podrà parar o no es podrà parar? No ho sabem. Tampoc m'agrada aquest argument que últimament s'utilitza en molts discursos, dient la culpa és de l'abstenció. A veure, hi ha molta abstenció raonada, hi ha molta abstenció allò volguda racionalment. Per tant, no és culpa de l'abstenció. Si la gent no va votar, si molta gent s'abstén doncs, d'anar a votar, és perquè els partits polítics ho estan fent molt malament. Per tant, doncs, no és, diguem-ne, casualitat el càstig que ha hagut aquí a Catalunya, tant a Junts com a Esquerra Republicana, ni el càstig que pot haver doncs, a Sumar, per aquesta lluita interna entre Sumar i Podem, i el càstig també aquí pot haver el PSOE, no? Per tant, no és veritat això que la culpa sigui de l'abstenció. Repeteixo que hi ha molta gent que no ha anat a votar i ho ha fet d'una manera racional, lògica i coherent, i és una opció democràtica. Per tant, l'abstenció no és culpable. En tot cas, l'abstenció és un efecte. És un efecte de la causa, doncs, que els partits no ho han fet bé i que ho han fet malament i la gent està decebuda i està, doncs, en fi... ha perdut la credibilitat amb molts polítics. Per tant, resumeixo, pot haver una victòria i, si no, doncs, una gran majoria de PP i Vox. Per tant, un govern de dreta i ultradreta a Madrid no és gens, diguem-ne, allò improbable, sinó que és molt probable, no? O és molt possible. Penso que tenen un avantatge ara que no tenien abans, tant el PP com Vox, i és els resultats a Catalunya. Mai la dreta ni l'ultradreta havia tingut a Catalunya els resultats que ha tingut ara. A tot el territori, no? Bueno, a Girona al final doncs, ha sortit una candidatura, diguem, independentista, però, bueno, els Vox ha entrat a Girona a l'Ajuntament, cosa que no havia passat mai. Ha entrat aquí a Lleida també, no? I ha entrat a Barcelona. Per tant, doncs, aquest gran vot de la dreta i la dreta de Catalunya, si repeteix a les generals, que segurament repetirà i encara potser guanyaran vots, això serà bo pel PP i Vox per guanyar Madrid o per guanyar el govern central.
Aquí, a Catalunya, tu quin creus que serà l'eix important? El nacional o el dret-esquerra? És a dir, la gent anirà a votar. Que no vingui la dreta o que no guanyi l'esquerra o també l'eix Catalunya-Espanya o això ha quedat ja?
Mira, Catalunya, com que no tenim llei electoral, però tenim l'espanyola, no? Aquí tenim un programa territorial al nivell de les eleccions molt important i penso que Catalunya ja fent una mica de reducció, però hi ha dos àrees. El que és la Catalunya històrica, la Catalunya petita, la Catalunya dels municipis petits, que aquests votaran independentisme. Però, clar, què decideix el vot a Catalunya? L'àrea metropolitana. i aquí el problema, no? Serà la metropolitana decidirà el que passa a Catalunya. A més, que en aquest cas hi haurà, doncs sí, els diputats són diferents, però els quatre senadors són igual, no? Quatre per les quatre províncies, no? Per tant, doncs, el que passi a l'àrea metropolitana. I què passa a l'àrea metropolitana? Pues que a l'àrea metropolitana penso que hi haurà una victòria important del PSC, no? Per tant, o sigui, si el PSC tragués molts vots, com ha tret sempre a les generals aquí a Catalunya, i PP i Vox no traguessin els vots que trauran, i en canvi si els traguessin els independentistes, jo asseguraria un govern PSOE a Madrid. Però com que això, dissortadament, ara no passarà, perquè el càstig Esquerra i Junts continuarà als generals, perquè estic aquí dos mesos, i, bueno, i ara ho estan fent tot perquè se'ls torni a castigar, doncs, per tant, aquest vot independentista no existirà a Catalunya i, per tant, hi haurà dues forces guanyadores, una al PSC i l'altra grans vots, gran expansió de vot, gran augment de vots per part de PP i de Vox. I això és el que pot fer decidir a Madrid el govern.
Aquí Lleida què creus que guanyarà? Aquí Lleida parla de demarcació. No sé si va deixar fer...
A la província
Pitoni
de Lleida.
Pito. Saps, te'n recordes del Pitoni Sopito?
Eh?
Te'n recordes del Pitoni Sopito?
Sí, Pitoni
Sopito. De Don Balón? Doncs, escolta, doncs, qui serà?
Fem de Pitoni Sopito. Vinga. A demarcació de Lleida guanyarà el PSC. A la demarcació, eh?
Sí, sí.
Lleida guanyarà el PSC.
Per tant, l'eix esquerra-dreta serà molt important.
Sí, sí. En general, sí. Bueno, clar... Sí que és veritat, o sigui, la demarcació de Lleida, per exemple, hi haurà una diferència notable, com ha hagut també ara aquí, o sigui, a la demarcació de Lleida, la demarcació, lo càstig Esquerra i Junts no ha estat tan important, no?, com a l'àrea metropolitana. I, per tant, doncs, la demarcació de Lleida té, bueno, allò, clar, la capital són 140.000 habitants, no?, quan tota la província en té només 440.000. No sé els electors que hi ha ara de memòria, però, bueno, doncs els electors forts estan... centrats aquí a Lleida Capital, no? Per tant, hi haurà un vot independentista doncs, a molta part, amb un percentatge important de la província de Lleida, però que a l'hora de comptabilitzar vot, doncs clar, per la llei d'on, tindran molts més vots els Lleida Capital que no els Lleida Província, o Lleida Demarcació, no? Per tant, jo aquí auguro una victòria del PSC, però justadeta, i bàsicament aquesta victòria del PSC l'auguro pel que és Lleida Capital.
Doncs veurem què passa.
Oh, vull dir, estem a dos mesos, no?
Ni dos mesos, a cinc setmanes.
Ah, sí, a un mes, perdona, que és el mes que ve.
A cinc setmanes.
Juliol, a cinc setmanes,
sí, correcte. Per això nosaltres també hem decidit com ho fem, això.
Que és el mes que ve, sí, juliol.
Així que veurem. Tu creus que afectarà el tema de les vacances a l'hora d'anar a votar? La gent que no anirà a votar perquè hi hagi vacances, tu creus que això
passarà? Bueno, de moment tot aquell, no? Que ja tenia contractades vacances, ja no estarà a la taula. Això ja ho han mig arreglat, no? Ho han mig arreglat. És a dir, tot aquell que tenia contractades ja vacances, potser tot mig pagades o amb paga i senyal, doncs aquests no van a les taules. No ho sé si hi pot haver trampes, clar, perquè aquí el país de la imaginació i de la fantasia, no? Però, clar, segurament que sí, que hi pot haver, doncs... doncs d'allò, abstenció de gent d'anar a votar perquè, bueno, pues farà vacances. El tema de la taula, bueno, pues el tema de la taula serà delicat. Suposo que hi haurà quantitat de baixes mèdiques, de gent que no hi pot anar perquè no està bé, etc. La jugada del... Però clar, és que no tenia temps el Pedro Sánchez per fer eleccions aquest mes. Pràcticament no tenia temps. Uh-huh. I per això se n'ha tingut d'anar al juliol. No ho sé. Però, bé, en principi, en lloc diu que no es poden fer eleccions a l'agost, vull dir, no sé, encara que sigui pesat, no? Però...
Pasqual Maragall, el govern de la Generalitat, les va convocar un 1 de novembre, recordem.
Un 1 de novembre, eh?
Un 1 de novembre, tots sants. Te'n recordaves, eh?
No me'n recordava, no? Sí, bueno, sí. És que ja portem 40 anys, no? 44 ja en portem, 44
gràcies,
anys
sí, sí.
D'eleccions, vull dir.
Sí, sí, sí.
Bueno, clar, s'ha de mirar la hemeroteca, vull dir, no?
Sí, sí. Veurem què passa. A mi, sincerament, jo ho he dit en algun editorial, això de la mesura aquesta de si tens vacances pagades, estan lliures de la mesa, és una mica classista, des del meu punt de vista, eh?
No, és una rucada.
No, tothom, sí. No tothom pot pagar-se les vacances ni menys en tanta antelació.
Bueno, però el que no pot pagar-se no es pot pagar ni abans ni després.
Sí, clar, però això de que si pots pagar-te-les, sortís beneficiat des d'un punt de vista personal, jo crec que democràticament no és beneficiar res, sinó tot el contrari,
No, no, però si ara m'hi fas caure, no? Precisament hi ha molta gent que no pot anar a fer vacances. Doncs aquests seran els taules, aquests són... Sí. Seran...
La plebe que vaya a la mesa. Eh? És una mica això.
Sí, sí, sí. No, mira, no hi havia caigut, doncs tens raó, tens raó. No, no, perquè clar, el que no ha pogut pagar-les és que segurament tampoc les podrà pagar. I per tant, doncs, no podrà anar de vacances. I si va de vacances serà una escapada a la platja un cap de setmana i a tornar, no?
I sí, encara és pitjor, perquè si només té el cap de setmana perquè no pot fer vacances, li estàs... anar a dir una paraula.
Estàs condicionat, si diem condicionat.
Sí, condicionat. Els poc temps de lleure que tenia. Sí, o sigui que, bé, jo trobo una mesura classista, però vaja, d'això ja s'ho faran. Parlem de què, com està l'economia. Perquè, clar, arribem a unes eleccions que uns diuen que la cosa està fatal i els altres que diuen que s'han fet moltes millores socials que també afecten a l'economia en positiu, que diuen la Unió Europea ens ha avançat, justament el govern socialista, la Unió Europea ens ha posat de model. Qui té raó?
No, no, de model no ens ha posat. Vull dir, sí que la Unió Europea, bueno, la Unió Europea ja els ha avisat que l'any que ve, doncs, dèficit i deute públic tornen al 60% i al 3%, no? O sigui, 3% el dèficit i 60% deute, i els ha avisat. I a Espanya no hi arribem, ni hi arribarem. I veurem si el 2025 hi arribem, no? Vull dir que tampoc hi arribarem. Per tant, des d'aquest punt de vista, doncs, estem, diguem-ne, malament. Fatal, tampoc. A veure, no siguem tampoc derrotistes, no? Fatal, tampoc. Ara, bé, tampoc. Sí que tenim una cosa, que de la zona euro som els que creixem més, no? I això, bueno, doncs dins d'Europa, no... Vale, no està malament. Però per què creixem més? Perquè tenim més recursos disponibles aturats. Per exemple, l'atur nostre és molt més elevat. Per tant, es pot ampliar l'ocupació, es pot ampliar l'atur, diguem-ne, sense augmentar del tot salaris, no? Però, per exemple, l'última pujada del tipus d'interès del Banc Central Europeu. Què diu la presidenta del Banc Central? Diu, me veig obligada a pujar tipus d'interès. Ho diu ella, no ho dic jo. Me veig obligada a pujar el tipus d'interès pels augments dels salaris. Escolta, xatè, vull dir, quants anys fa, no? Aquí a Espanya, no? Que perd capacitat adquisitiva el salari, no? I al final se va pactar un acord entre sindicats i patronal de, en tres fases, arribar a un 10%. En tres fases, no? En tres anys, arribar al 10%. Per tant, doncs que no justifiqui la pujada d'interès simplement per aquest increment dels salaris. Aleshores, resumint, Espanya està fatal? No. Terrorista tampoc. Bé, tampoc n'estem. Però què tenim a favor nostre? A favor nostre tenim això, eh? Que som, dins de la zona euro, no? El país que creix més. Per què creixem més? Perquè tenim més atur, perquè tenim menys ocupació i perquè tenim més recursos disponibles. Però què passa aquí? El que passa és que també hi ha un poder del monopoli a tota Europa, i és, però aquí encara més. Ara us diré una cosa que és impressionant, no? Sabeu que aquest any s'aplica aquest impost nou de les fortunes, no? Dels imposts del patrimoni a les grans fortunes, no? Uh-huh. Bé, doncs resulta, no?, que dedueixes, qui li tocarà pagar aquest impost, deduirà la quantitat que ha pagat per patrimoni. Pues no sé si la sombra de l'Ayuso és alargada o no és alargada, que resulta que a Madrid, que no paguen patrimoni, el que no ha pagat patrimoni també se li deduirà la quota que hagués tingut de pagar a efectes d'aquest impost dels grans fortunes. Jo la veritat és que no ho entenc. O sigui, es pot deduir una quota d'un impost que tu no hagis pagat? És molt fort això, eh? Vull dir, bueno, pues això... passa aquí, no? Clar. Per què? Perquè a Madrid, com que no s'ha pagat aquest impost, i aquest altre sí que l'hauran de pagar, doncs que puguin deduir la quota de l'impost de patrimoni que haguessin tingut de pagar, però que no han pagat a efecte d'aquest nou impost de les grans fortunes, no? Llavors, per què creix Espanya? Bueno, creix pel que he dit abans, i creix perquè hi ha una despesa pública molt important. Ara estem amb un percentatge del 113% del PIB, molt alt, no? Després d'Itàlia, després de Grècia, bueno, i França també està al 111%. Per tant, catastròfics? No. Però sí que creixem amb problemes, amb un atur molt important, que no hi ha manera de reduir-lo d'una vegada, i encara estem a dos dígits de l'atur, i sobretot amb un atur juvenil, no?, que em sembla, si no m'equivoco, és el segon o el primer més important de la zona euro. Per tant, creixem amb aquests nivells. Què vol dir? Que el creixement nostre és molt desigual, no? Perquè amb aquest atur i amb els salaris que no s'incrementen, és que el creixement va a unes poques mans. És a dir, hi ha un creixement desigual, no? Clar, el PIB és el PIB, i el PIB diu creix el 2%. Oh, hi ha anat aquest 2%. Si el detalléssim, veuríem que ha estat molt desigual aquest creixement. Per exemple, ha sigut potser un creixement de l'IBEX 35, no? De les grans empreses, els grans monopolis, però en canvi la petita i mitjana empresa no ha crescut amb la mateixa quantia ni amb els mateixos números, no? I també és cert que els que predicaven doncs molt catastrofisme, doncs ara s'està veient que no és així, perquè les previsions que es fan per l'any que ve, pel 2024, són una mica més optimistes que les que es feien al començament d'any. Al començament d'any se parlava doncs d'un creixement de l'1,4 i l'1,5 aquí a Espanya aquest 2024, i ara es fan previsions del 2,3 o el 2,4. Tanmateix, bastant més baixa que el creixement de l'any passat, del 2022.
Si haguéssim d'analitzar allò que doncs està recriminant-li Feijó a Sánchez, que és allò que Feijó té raó. Segur que hi ha alguna cosa que... No.
Bueno, potser no m'he llegit el programa del Feijó.
No, però allò de les declaracions, eh?
Alguna coseta. A mi em fa por.
Parlant econòmicament parlant.
Econòmicament parlant. Doncs pues no ho sé, jo et diria que cap. Vull dir, no sé. Per exemple, Feijó què diu? No, ho dic en general. I que em perdoni els del PP perquè no m'he llegit el programa. No ho sé. A mi què em fa por del PP? Doncs pues que les pensions perillen. Aquesta d'entrada. O sigui, amb un govern PP-Vox... les pensions al carall, això segur. I el primer que farà un govern de dreta i ultradreta és no ajustar el creixement de les pensions al de l'IPC. Malgrat, i ho vull dir ben clar, que el creixement de les pensions, de les jubilacions, per exemple, les jubilacions es financen amb diners privats, no de l'Estat. Que quedi clar això, senyor Feijó. O sigui, les jubilacions... se paguen amb les cotitzacions de treballadors, d'empreses i d'autònoms. No amb diner de l'Estat. Les altres pensions sí, i les no contributives també. Però el que són les jubilacions normals, se paguen amb diners privats, no públics, no amb pressupostos de l'Estat. Això té que quedar clar perquè, bueno, doncs potser no en som conscients, no? Però per què serveix que els treballadors, que les empreses i que els autònoms paguin a la Seguretat Social? Per finançar les jubilacions. Per tant, no són diners. I el que s'ingressa per cotitzacions i el que es paga per jubilacions és saldo positiu. Hi ha superàvit. Hi ha superàvit entre les cotitzacions i el que es paga per jubilacions. Això segons les dades oficials del Ministeri, del Institut de la Seguretat Social, que està penjat a la web.
I on està el rebombori, doncs? On està el problema?
És a dir... és totes les pensions. No només jubilacions, i després també el finançament de la Seguretat Social. Però tampoc les pensions tenen un gran dèficit. El gran dèficit és de la Seguretat Social, amb mútues concertades, amb altres finançaments. Clar, repeteixo, les cotitzacions que pagues tu, per exemple, no? Jo ja no, jo ja cobro. Tu pagues, jo cobro. Bueno, les cotitzacions que pagues tu, Jordi, van a parar a pagar-me a mi. I llavors, les cotitzacions paguen altres coses. No paguen només jubilacions, paguen orfandat, paguen ajuda a les famílies, paguen incapacitat, no? I per tant, doncs clar, llavors és quan entra el dèficit. Però si les cotitzacions només paguessin jubilacions, hi hauria superàvit. Però malgrat tot, repeteixo, el dèficit fort no està en les pensions, sinó que està en la Seguretat Social. Bueno, doncs primer, jo suposo que tant PP com Vox el que farien és tocar les pensions. Segon, naturalment hi hauria retallades molt fortes dels drets socials, no? Renda bàsica universal, aquest ingrés mínim vital, aquest aniria fora, al carrer també. No és que hagi anat molt bé, però poc que ha anat bé, al carrer. Tots aquests drets, protecció a l'atur, al carrer, o baixar molt. Per tant, doncs, bueno... dic que això no faig propaganda electoral, contra, però això és veritat. Vull dir, i per tant, tots aquests drets econòmics i socials que s'han guanyat es perdrien amb el PP. Bueno, i després hi hauria baixada d'impostos, que pot ser molta gent, i ja els hi va bé, però clar, en qui li va bé? Aquell que, ah mira, pagaré menys, però jo tinc capital suficient i diner suficient per pagar-me sanitat, per pagar educació als fills, llavors sí que em va bé que baixin impostos. Però baixar impostos vol dir retallada de drets, a no ser que hi hagi major endeutament. Perquè això és com una família. O sigui, si jo no entro, si no tinc salaris, no puc gastar. Pues això és el mateix, mai t'he endeutat. Pues un país, un estat, igual. Si no m'entren impostos, m'hauré d'endeutar per continuar conservant els drets ciutadans i socials que la ciutadania té. I baixaran impostos i, per tant, perdrem drets.
Aquest estiu, a què hem d'estar pendents més enllà de les eleccions? A nivell econòmic, hi ha alguna cosa que tu estiguis amb l'objectiu posat per estar controlant?
Bueno, me preocupa la guerra d'Ucraïna, no? No només pel tema del... Bueno, sembla que estigui controlat el tema del gas, perquè, bueno, ara en aquests últims mesos l'electricitat no puja i, per tant, això fa baixar l'IPC, el qual ja ens va bé. Però a mi em preocupa, naturalment, doncs, perquè hi ha morts, i això sempre és preocupant, i sempre doncs, ho hem de criticar i ho hem de denunciar, sinó per la geopolítica que sortirà d'aquesta guerra, no? D'Ucraïna. És a dir, als Estats Units li interessa que duri la guerra per debilitar Rússia. Per què? Perquè és amiga de Xina. Llavors, la guerra entre Estats Units i Xina serà millor fer-la entre ells dos que no amb una Xina ajudada per Rússia, no? Per tant, doncs, Estats Units juga aquest paper, no?, de debilitat, no?, de cara a que Rússia es vagi empobrint o debilitant a causa de la guerra perquè no pugui ser una bona amiga o companya de Xina, perdó, no? Per tant, aquesta geopolítica em preocupa. I després me preocupa una altra qüestió, i és el poder que encara ara té més fort als Estats Units dins d'Europa. És a dir, Europa hauria de fer una política de seguretat ella sola. Perdó, l'OTAN ja s'ha acabat, la NATO ja s'ha acabat, i per tant hauria de desaparèixer i crear una política de defensa de seguretat netament i únicament europea, no? I tercer, el que em preocupa més, també a Europa, és aquesta pujada, que ja l'hem comentada, de la dreta i l'ultradreta a tot arreu, no? Això és un pas endarrere bastant fort, bastant important, em preocupa. I després ja m'agradaria d'una punyetera vegada, i perdoneu l'expressió, doncs que el Banc Central Europeu deixés de pujar el tipus d'interès.
Això no passarà, no?
No, sembla que no, que li encanta. A aquesta senyora li encanta portar la contrària, no? Si aixequés el Keynes no sé què passaria.
I a nivell de territori, de Lleida, què és allò que creus tu que hem d'estar controlant?
Bueno, a nivell de territori, el que m'agradaria primer és no viure una mena de política municipal com Amèrica Llatina a nivell estatal. És a dir, cada vegada que hi ha canvi de govern, se canvia la Constitució. Vull dir, això a Amèrica Llatina, eh? Doncs aquí m'agradaria que passés exactament el mateix. O sigui, que no, que les coses que s'hagin de fer doncs es facin en un sentit, diguem-ne, de servei al ciutadà, però també de no malbaratar els recursos i la caixa de l'Ajuntament. Vull dir, hi ha un cost d'oportunitat. Per exemple, l'alberg, no? L'alberg aquest a Pardinyes va ser un error del govern del Pueyo que des del començament ho van portar malament, no? Ho van portar malament perquè la gent de Pardinyes se'n va enterar i se'n va assabentar per la premsa, no? Aquest va ser un fallo formal molt fort, molt important. No dic que s'hagi de canviar o no s'hagi de canviar, però amb les paraules del senyor La Rosa jo em temo que sí es canviarà. I llavors, dues coses. Hi ha un cost d'oportunitat que s'ha de comptar, que s'ha de comptar amb el temps, i que vol dir que jo deixo de guanyar, no?, uns ingressos perquè hi ha un canvi que em suposa una modificació del programa. Això primer. I segona, dir-li també al senyor La Rosa que diu de ficar diversos punts, no? No només un alberg, sinó ficant-hi petits i molts, que és molt més barat un formatge d'una peça que no el formatge en porcions. Molt més barat. I tot això també s'ha de tenir en compte, no? Per tant, jo diria això, jo demanaria que no visquéssim un govern municipal, doncs allò, borrón i cuenta nueva, no? No, no dic, perquè el senyor Pollo i el senyor Postius es van equivocar i també això ho han tingut de pagar, ho han pagat també, no? Perquè s'ha vist en les eleccions municipals, no? Però aquest esborrany i cuenta nueva a mi no em va. I després, la segona cosa que a mi m'agradaria, i aquesta potser és una mica tècnica, no?, que la vam comentar la setmana passada aquí, el dijous, a la tertúlia, que és que Lleida posi en marxa ja d'una vegada el pla d'ordenació. Sense un pla urbanístic no hi ha cap model de res. No hi ha model de ciutat, no hi ha model comercial, no hi ha model de mobilitat, no hi ha model de res. I aquí sí que hauria d'haver un consens entre totes les forces per tirar endavant el pla general, que ara el tenim allà a Parcadet, no? No sé, amb un calaixet mig mort, no?
En tot apunta que li trauran la pols i el tornaran a posar sobre la taula.
I després també una altra cosa. Sí. Li diria, lligant una mica amb el que m'han parlat d'Europa i del govern de dreta i ultradreta a Madrid. Vull dir, ara no m'ha agradat com ho ha fet el govern del Postius i el Puello, però bueno, ha baixat el deute, vale? No m'ha agradat la forma que s'ha fet, però bueno, això és una altra qüestió, no? Però ha baixat el deute. Pues, és important que això el govern nou ho tingui en compte, perquè encara tenim els 40 milions que es deuen a Gardeny, que últimament es va refinançar i es van refinançar bastant bé. A mi no m'agrada el refinançament, però és igual, no? Vull dir, encara tenim els 40 milions. Bueno, doncs això el govern nou que ho tingui en compte, no? I que valori. Tenim un problema amb aquesta ciutat. Fa 44 anys, 44, o sigui, des del primer dia, que cap operació forta de l'Ajuntament, Gardeny, Llotja, Museu del Clima, Museu Morera, cap auditori, cap operació forta d'aquest ajuntament ha anat acompanyada d'un informe de viabilitat i manteniment. Cap! Bueno, doncs jo li demano a l'Ajuntament, després de 44 anys, que, si us plau, una obra forta d'aquestes s'ha de fer amb un informe de cost, de viabilitat econòmica i del que costa mantenir allò. S'ha de fer, perquè si no després passen coses que no agraden a ningú.
Doncs t'acomiado i ara parlarem d'economia d'aquesta que parlàvem abans, d'aquests que no, que a vegades ens oblidem, perquè parlem amb la Creu Roja i de com hi ha gent que no arriba a final de mes.
No, i cada vegada n'hi ha més,
I cada vegada n'hi ha més. I ens ho explicaran ara, justament la Maite Garra de...
Sí, bueno, el que parlàvem de la desigualtat, no?
Sí.
Clar, creix el PIB, bueno, segons per en qui creix, no? Segons per en qui no creix,
sí.
Que és aquesta desigualtat. Però clar, el PIB és un número global, no?, que no té en compte ni el més ni el menys. O sigui, podem créixer i, en canvi, aquest gap, aquesta bretxa entre gran i petit, es faci més gran.
Doncs en parlem ara. Ramon Molins, moltes gràcies, que vagi molt bé. Fins la propera. Adéu-siau.
Adéu.